Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Pere. De l'1 al 7 d'agost estarà al capdavant del consistori. Quina agenda té per aquests dies?
Bé, és una agenda una mica que sobresurt de la normalitat, perquè la feina administrativa baixa relativament i això et permet doncs, estar més al carrer i, per tant, estar pendent d'aquelles obres i d'aquells serveis que s'estan realitzant i que vagi tot amb normalitat. Evidentment, doncs, es va rebent les informacions a nivell de seguretat, de les incidències que van passant o les incidències que poden haver-hi a la ciutat. Però, bueno, és una setmana força tranquil·la, malgrat que encara hi ha activitat. També agrair que la setmana passada plogués i, per tant, el risc d'incendis en l'entorn ha baixat una mica. Tampoc estem a mitjans del mes d'agost, que és quan venen les tempestes. Per tant, és una setmana relativament pacífica, malgrat ens costi a tots dormir una mica encara, no?
Doncs aprofitem llavors per fer un repàs d'alguna de les seves àrees, començant per l'econòmica. Després de la gestió més immediata de la pandèmia, com enfronta el govern de la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19?
Bé, nosaltres, com és sabut, hem posat tots els recursos que teníem al nostre abast i més, perquè també s'han utilitzat recursos que han vingut d'altres administracions supramunicipals, com ha estat la Diputació de Barcelona, l'àrea metropolitana, la mateixa Generalitat i l'Estat. Ahir rebíem una grata notícia també de l'Estat, que faria front a lo que serien els ingressos a la PIA, les prestacions i inversions de l'Estat, que havien sorgit negatives i en aquest cas Sant Cugat sortia molt mal afavorida, per entendre'ns. Ens sortia una PIA negativa de més de 2 milions d'euros per l'any 20 i algo similar possiblement per l'any 21, i ahir doncs rebíem la notícia d'aquesta ordre ministerial de donar suport a les entitats locals, als ajuntaments, per sufragar precisament aquestes pies negatives, no? Aquestes pies derivades doncs de tota aquesta crisi pandèmica i de tot el procés. Per tant, per mi, com a responsable de l'àrea econòmica, és una bona notícia, i en aquest cas sí que volem dir que tot allò que estigui a la nostra mà ho seguirem fent, i per tant afrontem aquest període molt amatents de quin és l'impacte de la inflació o de la possible crisi que ens pugui venir, que tothom aventura, no? Que ens pugui venir, malgrat tothom aventura, l'atur aquest mes, perquè és estructural, però també és veritat que és el mes que ha caigut menys l'atur dels últims anys, des del 2008, doncs estem en una molt bona posició, amb un índex d'atur quasi estructural del 5%, i a més tenim un PIB no només a Sant Cugat, sinó a nivell d'Estat, que també funciona, i a nivell català també que està funcionant, per tant vol dir que s'està generant riquesa. Per tant, l'impacte del mes d'octubre jo crec que serà més aviat amb les famílies, malgrat que veiem que i les mesures del govern també comencen a incidir sobre el preu de l'electricitat i els carburants es comencen a posar a to. Ahir també vèiem una notícia a nivell internacional que això també ajuda a que els mercats i que aquesta crisi alimentària que deien, derivada de la manca de cereals, doncs es pot apaivagar, sortir el primer vaixell del port d'Odessa, d'Ucrània. Per tant, bueno, tot fa suposar que es pugui anar, entre cometes, normalitzant una situació. No oblidem, no podem dir postpandèmica. La setena onada tot just ens acaba de colpir, i tots aquells, i m'afegeixo, que no havien passat les 6 primeres onades, l'hem passat a la setena. Vull dir, és un fet bastant inusual. Però bé, jo crec que Sant Cugat està preparat, el govern està preparat per afrontar aquesta tardor i, evidentment, a l'hivern.
I pel que fa als serveis urbans, que és un dels temes que més preocupa els veïns, no només a Sant Cugat, sinó a tot arreu, és probablement la neteja. Com serà el nou contracte del servei de neteja de la ciutat?
Bé, estem treballant amb aquest plec. Permetem no aventurar encara quins seran els serrells d'aquest plec. Però també és veritat que és el contracte més important que té l'Ajuntament. Estem parlant d'un creixement prou important respecte al contracte que teníem, però perquè m'entengui la ciutadania, els contractes, la gran majoria de contractes que teníem de serveis de l'Ajuntament no estaven dimensionats amb el nivell de creixement de la ciutat, i tampoc hi havia una planificació per arribar doncs, a la població que avui dia té Sant Cugat. I no només del servei de neteja, sinó podem parlar del servei de voluminosos, precisament el de recollida de voluminosos en el ple extraordinari que tindrem el mes el 5 de setembre, passa el contracte de la recollida de voluminosos del carrer, i és un creixement important, un 50% del contracte que teníem amb anterioritat. Però podríem parlar també del servei d'assistència domiciliària, de serveis socials, o del servei de menjador, les beques menjador. Podríem parlar també del servei de recollida de vehicles, de la grua. Podríem parlar també del propi servei de manteniment dels edificis. Podríem parlar de tants i tants serveis que no estaven dimensionats per una ciutat com Sant Cugat, que el creixement no només poblacional, sinó també el creixement en quilòmetres no estava dimensionat. Ara hem posat sobre la taula també una inversió de 3 milions d'euros per asfaltar carrers que estan malmesos. Segurament ens quedem molt curts, segurament la xifra hauria de ser de 30 milions d'euros, però també hem de posar sobre la taula, ara fem un petit esforç també a intentar mantenir el tema de voreres, però també hauríem de posar segurament 15 o 20 milions sobre la taula per arreglar les voreres. Això què vol dir? Doncs que les coses es van fer sense una planificació, amb una manca de previsió del creixement i amb una manca de previsió del manteniment de la ciutat, i que això té uns costos derivats que les coses es fan molt bé i que no es poden anar arreglant. I no només això, sinó que a més et passa que els contractes es caduquen i quan fas una continuïtat de contracte és molt més dificultós implementar algun tipus de servei nou o de complement que pugui ajudar a apaivagar aquesta diferencial entre el creixement i el servei que estava previst, com ens va passar també al servei de transport urbà, que ara hem lograt desencallar el primer conveni amb l'àrea metropolitana, que ens ha de dur amb un segon conveni, que és precisament la gestió. O sigui, fins ara el que hem acordat amb l'àrea metropolitana és com traspassem el servei, i ara el que hem de dir és com fem el servei a partir d'ara fins que l'àrea metropolitana no agafi la gestió directa i la competència. Clar, aquí tenim autobusos, tenim 15 autobusos que ja haurien d'estar fora de servei, i haurem de veure com reposem aquests autobusos amb aquella normativa que és el compliment de la zona de baixes emissions, que no podem incomplir nosaltres mateixos. I ja que parlem de la zona de baixes emissions, hem canviat tota la flota o estem canviant tota la flota de vehicles de serveis municipals. Estem parlant de brigada municipal, brigada de parcs i jardins, policia local, protecció civil, agents de civisme, cotxes de serveis propis de l'Ajuntament, de serveis socials, propi de desplaçament, etc, etc. Per tant, és un esforç prou important per intentar posar la ciutat al dia, i això ens està costant la nostra feina, i més a més amb una pandèmia pel mig.
Recuperant ara un dels temes que deies sobre el transport públic, a banda de la flota, també veurem canvis en els recorreguts o en altres tipus de...
Sí, sí, és evident. És evident que una cosa ha de portar a l'altra. Crec, jo no estic molt a posar, perquè tenim el regidor, el José Gallardo, que és el que està portant més directament l'àrea de mobilitat, però em consta que abans de fer el traspàs a l'àrea metropolitana, que afegir la gestió, ja es podran veure alguns canvis amb les línies, sense grans modificacions, però per exemple sí que hauríem de retre compromís amb allò que ens vam posar durant la campanya, que seria treure els autobusos de la plaça Lluís Millet, de l'estació, o intentar tancar el cercle dels park and rides i fer el park and ride del sud, la carretera Rubí, per donar compliment també que la gent pugui deixar el vehicle per acostar-se al centre. Bueno, tot això ha d'estar complementat amb un altre esforç que hem fet, que és per implementar les vies i la xarxa ciclable del nostre municipi, que hi hagi connectivitat entre el centre i els barris que tenim a l'extraradi, no? Que serien la Floresta, les Planes, Mirasol, Valldoreix, Can Barata, Bullpalleres, no? I per tant, fer un esforç. I evidentment, doncs, també hem de fer un esforç en què es compleixi la normativa també de lo que serien els vehicles de mobilitat personal, no? Els patinets i les bicicletes, que en aquest cas, bueno, tenim molta feina per davant i som crítics, però també apel·lem al civisme de la ciutadania.
Ha mencionat també la zona de baixes emissions i recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat anul·lar provisionalment la ZTE de Barcelona després que una sentència la declarés il·legal al març. Com ha rebut la notícia el consistori?
Bé, nosaltres ens estem mirant una mica des de la distància, perquè és cert que això no ens afectava, perquè de fet només estava el pleit estava en Barcelona ciutat, no estava amb la resta. I jo crec que aquesta suspensió, no, el que era la suspensió cautelar, no? Jo crec que ens dona la raó. I la zona de baixes emissions, ens agradi o no, ha vingut per quedar-se. I ha vingut per implementar-se. Certament és que altres ciutats que s'ho havien plantejat, al veure aquestes sentències, han posat el freno de mà. Segurament, electoralment, ara no és moment tampoc d'implantar, però jo crec que la ciutadania de Sant Cugat està agafant els hàbits i se n'està donant que realment es pot viure millor amb moure's d'una manera més sostenible i que a més doncs, porta un benefici també pel medi ambient i el granet de sorra de cadascú en la petjada ecològica.
Parlem ara doncs de seguretat, que és tristament habitual els mesos d'estiu que els Mossos ens alertin del perill d'un augment dels robatoris dels domicilis. S'ha dut a terme alguna actuació extraordinària en aquest sentit? Vam veure que ahir vostè anava a parlar amb la policia. Què li han exposat?
Bé, els sistemes de vigilància de Sant Cugat funcionen. La policia local, en coordinació amb Mossos d'Esquadra, evidentment munten campanyes específiques per intentar els robatoris amb domicilis. Una cosa són els robatoris, els altres els furts que es puguin donar a la via pública o en vehicles o en persones. I Sant Cugat té un índex de criminalitat, que es diu, no? Un índex de delictes molt baix. I no només això, sinó que jo crec que la ciutadania comença a percebre que està baixant. I prova d'això és que la setmana passada sortien alguns titulars de premsa dient això, que la percepció de seguretat, no? Una cosa és la percepció que té el ciutadà sobre la seguretat i una altra cosa és la seguretat pròpiament. Segurament nosaltres hem d'implementar també aquesta visió de batallar per millorar la percepció de seguretat, i això vol dir no només presència policial en determinats moments, sinó també que es pugui actuar amb rapidesa quan passa algun delicte, encara que no hi hagi la policia. També certament la zona de baixes emissions ens ajudarà també a poder tenir un municipi més segur, perquè malgrat que les càmeres no serveixin com a prova pericial davant d'un jutge, sí que ens serviran per tenir una situació i poder controlar algunes de les situacions. Penseu que amb el projecte dels fons Next Generation, que ens ajudaran a col·locar un total de 60 càmeres amb les dues anelles que tenim establertes, i això ens ajudarà molt, però el que no podem fer és una ciutat gran hermano, i per tant hem d'anar molt amb compte. Tenim tres tipologies de càmeres, que són les de seguretat, són les viàries i són les de lectures de vehicles, i jo crec que amb tot això anem fent una bona component. I després, la percepció s'ha de batallar molt també des de combatre els rumors, no? Perquè tots estem en grups de WhatsApps i a vegades sembla una mica el joc dels disbarats o el joc del telèfon, no? Els que som més grans sabem el joc del telèfon, que ens anàvem passant paraules i al final acabava amb una paraula majúscula. Vol dir que un delicte o un fet que passa en una casa al final es converteix en tot un barri, però en canvi les denúncies són les que són. Per tant, hem d'anar molt en compte en aquest sentit de no alimentar el que seria la rumorologia. Segona, intentar treballar en base a les denúncies, és a dir, que quan passin delictes, quan passin fets, que es denunciïn, perquè si no es pot actuar. I tercera, evidentment, implementar un major seguiment i una major vigilància en aquells llocs o en aquelles zones que es poden ser més sensibles de que s'hi cometin delictes.
I fa uns mesos va explicar en una entrevista a Cugat Media que de cara al 2023 les llicències es lliurarien en un termini d'entre 5 i 8 mesos. S'ha avançat en aquest sentit? S'ha notat alguna millora ja amb les noves contractacions?
En aquell moment anava fort. Jo segueixo pensant, potser ens acostarem més als 8 que als 5, però segueixo pensant, i així m'ho fan servir els serveis d'urbanisme, que anem a bon ritme, que anem d'alguna manera fent les liquidacions pertinents de les llicències i que, per tant, s'estan desencallant moltes llicències. I jo crec que, molt possiblement, jo vaig dir al llarg del 23, també, és que això no ho has dit, però vaig dir al llarg del 23, que no ho vaig dir abans de les eleccions. I, per tant, jo crec que el programa aquest temporal per implementar i rebaixar el nombre de llicències, jo crec que arribarem a aquests llindars, ho segueixo creient, i els indicadors així corroboren una mica el que vaig dir en el seu moment.
I per acabar, quins objectius té Pere Soler pel que queda de mandat?
Quins objectius de mandat? Doncs acabar el mandat, evidentment, acabar-lo de la millor manera. Ara s'estan començant a veure algun tipus d'obres i algun tipus d'actuacions que vam iniciar, i jo crec que això està molt bé, poder acabar d'aquesta manera. Acabar el mandat amb la mateixa il·lusió amb la qual vam començar, i jo crec que a hores d'ara, si s'acabés el mandat ara, podríem dir que estem molt satisfets i totalment satisfets del pacte de govern. Crec que li hem donat un tomb a la gestió de l'administració. Crec que feia falta precisament aquesta entrada d'aire fresc a l'Ajuntament, i no parlo només per l'equip de govern, sinó parlo per tot l'estaf directiu de l'Ajuntament, i quan parlo de l'estaf directiu parlo també de les empreses, organismes autònoms i que, diguéssim, estan al voltant. Nosaltres vam adquirir un compromís, i la carta de serveis ho podrà dir, que va ser: hem de canviar totes les direccions perquè canvi finalment la direcció, o sigui, totes les direccions dels àmbits, perquè canvi aquest aire i aquesta manera de fer de la maquinària de l'Ajuntament. Jo crec que amb l'entrada del nou Consell d'Administració de l'EPEL Cugat.cat ha donat aquest revulsiu. Jo crec que aquest concurs que a futur es posarà també podrà donar un tomb també a Cugat.cat i Cugat Media, i tornar-lo a posicionar allà on no havia d'haver marxat mai, a nivell d'audiència parlo, no parlo de continguts, ni dels professionals que hi ha, sinó a nivell de posicionament d'audiències públiques. I crec sincerament que ens podem acabar aquest mandat amb la cara ben alta. Quins objectius? Òbviament, acabar amb un pressupost quadrat, acabar amb un pressupost que faci realitat i que vagi alineat amb el que seria el pla d'actuació municipal i amb el que serien també les mesures Covid, encara hem de complementar-les, i sobretot donar-li visibilitat a tot el que seria el nou instrument amb el qual ens hem dotat, que és l'Oficina de l'Agenda Urbana, i de la qual també en soc el responsable, sota el paraigües del qual es puguin pivotar tots els projectes supramunicipals. Hem començat amb els fons Next Generation. La nostra intenció també és poder portar la coordinació dels fons més estructurals europeus i acabar sent la veritable oficina de planificació estratègica que ha de tenir aquest Ajuntament, que anava sense rumb. Jo estic molt content, estic molt orgullós també de la feina feta pel grup municipal socialista. També estic molt content i estic molt orgullós de la feina de coordinació que hem tingut amb les altres dues forces polítiques, amb Esquerra Republicana i amb la CUP, que ens hem sabut travar i conjurar perquè aquesta ciutat tirés endavant amb un bé comú, que és del que es tracta, i jo crec que és el que al final valorarà la ciutadania. Que forces tan antagòniques com el Partit Socialista i la CUP es posessin d'acord per tirar endavant un projecte, i que a sobre la ciutadania haurà pogut veure que aquest projecte ha tirat endavant i hem complert, potser el 100% no, però hem complert una gran part d'aquells punts estratègics de ciutat i també de programa que ens havien marcat, doncs jo crec que és prou important. I deixem-ho dir, jo espero acabar el curs properament a la tardor, ser ja oficialment l'alcaldable del Partit dels Socialistes, tornar a repetir i millorar, sens dubte, els resultats electorals per donar aquesta força i aquesta centralitat que no ha perdut mai el PSC, que sempre ha estat com a força política responsable i que sempre ha portat doncs, la templança en el govern, ha portat la templança també a les polítiques, i que a més ha estat capaç de trencar molts mites, i ara ho veiem, no? Amb Salvador Illa al capdavant, doncs, portant el Partit Socialista en aquestes quotes màximes, de moment a través de la demoscòpia, no? A través de les enquestes. Però bueno, això són tendències, i les tendències auguren també un bon resultat pel Partit dels Socialistes aquí a Sant Cugat, i així no ho desaprofitarem si la ciutadania ens dona la seva confiança.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies i molt bona setmana d'alcalde accidental.
Molt bé, si em permets, l'última és dir molt bona feina a tots els servidors públics que durant aquest estiu seguiran prestant els seus serveis, servidors i servidores, així també com Cugat Mèdia, que no tanca durant l'estiu, que ha minvat el seu personal, que també tothom té dret a vacances, però també agrair-vos molt la feina que feu i que comuniqueu a la ciutadania. Per tant, demanar que tothom tingui cautela amb el foc, tingui cautela també amb el sol, que s'hidratin i que no facin bajanades, i que segur, de ben segur que tothom podrà passar un bon estiu aquí a Sant Cugat també.
Perfecte, gràcies.